A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Que hacienda somos todos. Prou que ho saben els gestors. Dani Ferrerons, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
Tots els que paguen. I de tant en tant, els que els tornen. Sí. Que no sé si ha anat a menys això... De...
No, és una part important.
És una part important.
Sí, ha anat a menys, però segueix sent una part important.
Ha anat a menys,
sí,
però,
Sí, ha anat a menys perquè té una explicació, perquè les deduccions han anat minvant.
D'acord.
Llavors... com bé deies, la gent no és que cobri a la renda, sinó que li tornen. Hi ha gent que diu, jo cobro. No, no cobres. Ho has dit molt bé. Et tornen. Et tornen el que ja has pagat.
Et tornen el que just que et tornin.
Exacte. Et tornen el que ja has pagat. Si havies pagat en excés, doncs et tornen una part. En moltes ocasions et tornen quan tens dret a deduccions. Com que les deduccions han anat a menys, per exemple, la deducció de vivenda habitual ja no existeix, no? Però segueix pels que l'havien cobrat antigament, doncs qui té dret a deduccions és amb qui li tornen.
D'acord.
És que una miqueta aquest el concepte. Com que hi ha menys deduccions, doncs... mica en mica hi ha menys gent que li tornen,
hi ha menys
però
possibilitats
segueixen
a venir. Sí. Ho dic perquè gairebé és moneda corrent en els darrers anys. Les deduccions han anat a menys. És a dir, que cada vegada es poden deduir menys conceptes a la renda.
Sí.
És la tendència d'aquests darrers anys.
Sí, sí, és la tendència. Que ha fet el... Bueno, després faré un matís del tema de les dates, Bueno, el fem ara,
sí,
no ens en oblidem. Ja. La renda acaba l'1 de juliol per tothom, amb qui pagui i amb qui li tornin.
Ah.
Sí, l'1 de juliol és la finalització del termini per tots, val? Tant si és la renda a pagar com a tornar.
D'acord.
La data del 26 de juny
sí.
És pels que els hi surt a pagar... si volen domiciliar el pagament.
Ah, entesos.
És a dir, poden presentar una renda avui... domicilial, Hisenda li cobrarà a l'1 de juliol.
Ah, entesos.
Val? Qui ja presenti la renda el 27, 28, 29 o 30
sí.
De juny, haurà de pagar aquell dia que presenti la renda.
D'acord.
És a dir, pels que els hi tornin, a l'1 de juliol. Pels que paguin, també l'1 de juliol. Però si volen domiciliar, abans del 26 de juny.
Entesos.
Si no volen domiciliar, o no poden perquè no arriben a temps, ho podran pagar fins a l'1 de juliol, però pagant la renda doncs el dia que toqui passat el 26 de juny.
D'acord, d'acord. Per tant, en aquest cas, com que la majoria... No sé si les presentacions telemàtiques de declaracions ja són la gran majoria també.
Sí, són,
I per tant, diguem-ne que pagues d'immediat gairebé això, no? Sí.
Bueno, si ho domicilies, perquè si ho domicilies pots presentar la renda l'1 de maig o el 2 de maig
i que
facin el càrrec a l'1 de juliol, entesos. Domiciliat.
D'acord, però ara tampoc vindria de 10 dies...
No, ara, bueno...
Diguem-ne, per domiciliar-ho dos dies o tres, ja no sé si paga la pena.
Exacte.
D'acord. Bé, doncs, dit això, el que comentàvem, renda que cada vegada presenta menys conceptes per deduir.
Sí. Conceptualment, què ha passat en els darrers anys? Doncs que els impostos de la renda, sobretot, han anat pujant, amb les crisis, sobretot, han anat pujant. I quan han pujat per una crisi... en un tant per cent molt alt d'aquestes pujades, després, quan ha acabat la crisi,
ja no
ha tornat a baixar. S'ha quedat igual.
Aquí no funciona, en la majoria de casos, allò de tot el que puja, baixa.
No,
aquí
no.
El que puja
els
difícilment torna
a baixar. Els impostos, quan pugen, costa que baixin.
Difícilment torna a baixar.
Llavors, els impostos han anat pujant i ha arribat un punt que, com que ja estan bastant alts o molt alts l'impost de la renda i la pressió fiscal és alta... doncs Hisenda ja no podia seguir pujant, no? Diu, hem pujat a la crisi del 8 al 12, ja bastant. Després, a les crisis hem pujat una miqueta, però no volem pujar més perquè, si no, deixem de ser atractius, també. No som competitius fiscalment, no? Una persona pot preferir anar-se'n a un altre país o fins i tot entre comunitats autònomes, que aquí també ens passa.
Perquè continuem sent... una comunitat autònoma en la qual els ciutadans paguen més impost
sí,
que en altres,
Sí, sí. Realment, a l'impost de la renda, la meitat el pagues a l'Estat i l'altra meitat a la comunitat autònoma. Llavors, l'Estat regula la seva meitat per tot Espanya i la comunitat autònoma cada un regula el seu. Què ha passat? Que quan l'Estat ha pujat tipus, les comunitats autònomes també els han pujat. Després han acabat les crisis i l'han baixat i les comunitats no els han baixat.
D'acord.
Aquí paguem més impostos, però no paguem més impostos que la majoria de comunitats autònomes, sinó que estem bastant alineats amb la majoria de comunitats autònomes que paguem impostos. D'acord. El que passa, que és molt, normalment amb qui se'ns compara, no?
Sí.
És que a Madrid se'n paguen menys.
D'acord. Val? És a dir, que la part menys. Proporcional de la comunitat autònoma, sí. En el cas, bé, en aquesta comparativa, que és la comparativa, diguem-ne, bàsica, sí. Entre Catalunya i Madrid, sí. Madrid carrega molt menys sí. La seva part proporcional
correcte.
Que a Catalunya.
Correcte, a Madrid hi ha diferència. Però si nosaltres ens comparem amb altres comunitats, doncs València... ara, clar, també hi ha comunitats que, com que està entrant el PP, estan baixant una mica tipus, no? Però no estan baixant tant per un tema de recaptació. El que sí que fan aquestes comunitats és treure l'impost del patrimoni. Que aquí seguim tenint.
Aquesta és la balda de sempre, eh?
Sí.
Perquè
sí.
N'hem parlat, jo que sé quantes vegades, sí. De l'impost de patrimoni i continuem estant, diguem-ne, a dalt de tot.
Sí, sí, és un impost en el que hi som, les comunitats l'han anat traguent.
És un impost injust?
És un impost injust. Jo, el meu parer és que és molt injust.
Molt
injust. Ostres, com és que és molt injust? Si l'impost del patrimoni, que pagui qui té. Personalment, jo opino que qui més guanya, més pagui, i que qui més té, més pagui. Però l'impost del patrimoni és injust perquè no paga qui més té. Val? I ara ho passo a explicar.
Vinga.
L'impost del patrimoni pagues per tenir béns, no? Per tenir més de 500.000 euros, que no sigui la vivenda habitual. Val? Però... perquè les empreses no hagin de tancar,
sí.
Doncs les empreses no entren dins de l'impost del patrimoni. Val? O sigui, si una persona té una empresa i diuen, ostres, perquè aquesta empresa sigui viable no li podem fer pagar cada any l'impost del patrimoni i a més quan em mori els meus hereus que hagin de pagar l'impost de successions, perquè això què podria passar? Podria passar que l'empresa llavors frenessis la seva continuïtat en el dia a dia amb el patrimoni i amb la successió.
L'acabessis ofegant impostos.
L'acabessis ofegant i llavors tanques l'empresa, perdessis els llocs de treball, perdessis el teixit productiu. Al no pagar impost del patrimoni a les empreses, complint una sèrie de requisits, què passa? Que qui té molts béns no els té a nivell personal, sinó que els té a nivell empresarial. Val? I si aquells béns compleixen uns requisits, que és tenir un treballador, tenir una persona,
sí, sí, sí.
Un administrador que cobri un import per gestió i direcció, etc. Si compleixes aquests requisits per no ofegar les empreses, aquelles persones no paguen patrimoni.
Entesos, quedes exempta de l'impost del patrimoni si
exacte,
compleixes uns determinats exacte. Requisits com a empresa.
Exacte. Llavors, per què m'aventuro a dir que el patrimoni és un impost injust? És un impost plenament injust. Perquè els que no tenen res, evidentment no paguen perquè no tenen.
Sí.
Els que tenen moltíssim no paguen perquè les empreses estan exemptes per mantenir el teixit productiu, sí. I acaben pagant els del mig. Els que no tenen l'empresa i tenen un patrimoni de més de 500.000 euros, doncs aquells paguen cada any, però no paguen els que en tenen molt. És a dir, una persona que ara hagi heredat 3 pisos del
sí.
Seu pare, que
sí.
Se'ls va treballar, que no sé què, aquella persona pagarà impost del patrimoni cada any. Llavors et pots trobar pues, a l'Amancio Ortega, pues que no pagui impost del patrimoni.
Ara,
això és injust, al meu parer.
Faig de dolent per tots aquells que diguin bé, pagarà impost de patrimoni cada any, però escolta'm, ha heretat 3 pisos que valen un disbarat de diners que es pot rendibilitzar, etcètera,
sí.
Etcètera.
Bueno, pues sí, tindria el seu sentit, però si llavors la meva resposta quina seria? Si el que en té 300 de pisos dins d'una empresa pagués patrimoni, doncs puc trobar just que el que tingui 3 pagui patrimoni.
Bueno.
Però si el que en té 300 no paga patrimoni, per cada pagada el que en té 3. Jo sempre faig un símil amb la renda. Dic, tu trobaries just que el cirurgià que guanya 90.000 euros a l'any amb la seva feina, etc., pagui 30.000 euros d'impostos, ho trobes just? Dic, jo ho trobo just, bueno, doncs que per 90.000 em paguis 30 o 35, cap problema. Però trobaria just que el cirurgià que en guanya 90.000 pagui 30-35.000 euros a la renda i el futbolista que guanya 3 milions o 10 milions no pagui renda, jo no ho trobaria just, que el futbolista que guanya 10 milions no pagui renda i el cirurgià sí. Doncs a patrimoni això és el que està passant.
L'impost de successions també és injust?
L'impost de successions jo crec que també és injust, perquè és injust conceptualment. L'impost de successions, antigament, no hi havia impostos, no? Antigament, ens remuntem a segles enrere.
Sí, sí, sí.
Llavors, doncs, quan un moria, doncs allà pagava, no? Val?
Sí.
Doncs ja es trobava bé.
Sí, sí,
el que
sí.
Passa que ara, a l'impost de successions, ens trobem que hem guanyat els diners en vida i hem pagat a la renda. Els que consumim, paguem en IVA. Els que invertim, paguem l'impost de transmissions o l'IBI. A Catalunya, a més, si encara en tenim, paguem en patrimoni. I quan morim, paguem per morir. Sí. És una miqueta com allò de dir, ostres, potser és massa això. L'impost de successions, el puc trobar just?
Ho dic perquè havíem llegit en més d'una ocasió situacions, i ha estat protagonista de titulars dels diaris, de familiars que definitivament han renunciat a una herència per no poder assumir la càrrega impositiva que suposa.
Sí, normalment aquests titulars dels diaris són una mica perversos, perquè realment no és així. Una cosa és que sigui injust, que ho pugui ser just l'impost de successions, i l'altra és que hagis de renunciar. Normalment quan es renuncia a una herència és perquè hi ha deutes, no per pagar. Perquè si tu tens una herència i heredes dos pisos,
mai
renunciaràs per pagar impostos. El que faràs és perdre llençols en la bugada.
D'acord.
Ja està.
Però és a dir, mai l'impost suposarà una quantitat que plantegi...
Bueno, mai no. Sí que hi ha alguns determinats supòsits.
En la majoria de casos.
En la gran majoria. Sí que hi ha uns determinats supòsits, que és la gent que hereda uns immobles que no són rendibles. Per exemple, el que hereda un castell, no? Ha de pagar molt d'impost de successions i després el manteniment i la rendibilitat no és prou alta. Llavors aquests sí que poden heredar. Però qui hereda diners o immobles estàndard no renuncia. El que passa que sí que passa és que perd una part. Llavors diu, pues mira, el pare va lluitar tot això i va tenir, pues, va heredar, i jo heredo tant. I d'aquest tant perdo un 20%. És la ràbia de perdre el 20%.
Sí, sí.
Però, més que cap altra cosa. Renunciar.
D'acord. Com que ara, com deien els avis i les àvies, això no ho arreglarem.
No ho arreglarem. Però aquí també s'ha de dir que a Catalunya estem pitjor que la majoria de comunitats. Perquè la majoria de comunitats això s'ho estan carregant, sobretot quan ha tornat el PP. I llavors a Catalunya seguim amb l'impost de successions amb els nivells més alts a partir del 2020 dels últims 15 anys. Sí.
Que ha estat motiu de debat polític, també?
Sí, ha estat motiu de debat polític.
L'impost de successions?
Sí. I llavors, jo puc entendre l'impost de successions que sigui just si heredes del veí, no? Bueno, doncs mira, és com si t'ha tocat una loteria i pagues. Sí. Això ja també anem a un nivell ja més conceptual, més político-social, no? Però heredar d'un primer grau de consanguinitat d'un cònjuge, bueno, els cònjuges estan exempts encara, toquem fusta, però els fills que hagin de desprendre's de part del patrimoni dels pares,
fills, germans, en fi, tot
bueno, germans encara més. Que aquí també seria un altre debat a part, però és que ara ja tenim a Catalunya els fills amb un tipus de gravaments considerables,
molt.
Ja per uns certs nivells, i que tornem a lo mateix també, que hi té empresa familiar i té els 300 pisos, doncs està exempt amb un tant per cent molt alt.
És que ara obriríem una altra vegada aquest debat de pares que poden estar pensant, bé, fem testament o el que sigui, dic, a veure si li carregaré amb un fill aquí un mort.
No.
No, eh?
Un mort només li carreguen si li carreguen deutes. Llavors allà sí que li carreguen un mort i el fill s'ho ha de pensar. Si no li carreguen deutes i li carreguen béns, el pare pot estar tranquil, pot tenir la consciència tranquil·la, pot morir-se tranquil, que amb el fill li està donant actius. Que després el fill d'aquells actius rebi el 80 o el 90 o el 70 per pagar impostos, això serà una altra cosa.
O que se'ls dilapidi, això és una altra història.
Una altra
però en qualsevol cas, si hi ha deute, d'acord, però si no hi ha deute, no ha de ser una càrrega,
no és una càrrega.
A l'hora de plantejar testaments i coses.
Casos molt puntuals. Castells i alguns altres casos puntuals. Coses estàndard, no.
Patrimonials, per dir-ho d'alguna forma.
Tranquils.
Comencem per allò de sempre. Les persones obligades a declarar. Qui guanyin rendiments del treball més de 22.000 euros provinents d'un pagador. Sempre
Correcte.
Comencem per aquí, Dani.
Sí.
Ha canviat aquesta
Això
quantitat?
No.
No, eh?
No.
Aquesta és, recordava es, aquells 22.000...
Aquesta està igual des de fa molts anys. Sí. Puja la inflació, però això no puja.
Això no puja, eh?
No.
I qui guanyi més de 15.000 euros l'any en rendiments del treball provinent de dos pagadors, sempre que el segon i el restant siguin més de 1.500 euros.
Expliquem aquesta sí que ha canviat, perquè Vinga. Abans eren 14 i ara són 15. Però bueno, aquesta, la motivació d'aquí és dir, ostres, per què el que treballa per una empresa no ha de fer la renda si no guanya més de 22, i el que treballa per dues, mig any amb una i mig any a l'altra, li poseu el topall als 15, no? Bueno, té una explicació, que les empreses, els pagadors, empreses, administracions, que sigui, a la nòmina, practiquen una retenció, és a dir, a la nòmina ja t'estan fent una mini renda, eh? Val? Perquè com que les empreses saben què guanyaràs des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, presumiblement, doncs ja et retenen el que et tocaria pagar la renda. Per això la persona que guanyi 23.000 euros, hagi de fer la renda, però no tingui cap deducció, minusvalies, fills, no tingui cap alteració, a la renda li sortirà a tornar o a pagar poquet,
d'acord,
perquè ja li han adequat en la seva nòmina.
D'acord.
Quan estàs amb dos pagadors...
Faig un parèntesi aquí. Sí. Recordem que qui hagi de pagar molt i tingui una renda senzilla, de nòmina i poca cosa més, si ha de pagar molt és que no li hem fet bé la retenció.
Sí, sí.
Seria
sí.
Més o menys... És a dir, sí. Si un diu, home, què és aquesta quantitat? Repetim, rendes molt senzilles, sí. Que siguin d'allò, de nòmina i compte al banc i poca cosa més.
No hauria de passar a pagar
no
molt.
Hauria de no s'hauria de pagar molt, perquè si es paga molt vol dir que no s'ha fet bé la retenció, sí, des del punt de vista de l'empresa.
Correcte. I que no es faci bé des del punt de vista de l'empresa és una cosa que passa poc ara. Ja,
passa poc,
Perquè l'empresa, ja sigui a través dels despatxos professionals o el Departament de Recursos Humans, és una cosa que s'acostuma a fer bé en la gran majoria de casos.
A part que la nòmina també pareix reflectit, si no recordo malament.
Sí, però bueno, l'empresa es podria equivocar, i si et toca retenir un 8 i l'empresa t'ha retingut un 6 perquè s'han equivocat càlcul, et trobaries a la renda que sortiria a pagar. Aquí també faig un parèntesis, perquè també hi ha gent que diu, ostres, com és que si només treballo per una empresa a la renda em surt a pagar? Perquè és normal que la renda et surti a pagar un import, sobretot rendes mitges, si estem amb 22.000 euros, no tant, però si estem amb una miqueta més, rendes mitges o rendes altes, és normal...
Que diguis, d'acord, pujo 2.000 euros del llindar, però en canvi haig de pagar aquí una quantitat...
Haig de pagar 200-300 euros, ja, com és això? No m'han retingut bé l'empresa, no? Això, els despatxos professionals ens hi trobem molt, no? Ens venen, no m'heu retingut bé, em surt la renda a pagar 300 euros. No, té una explicació. Té una explicació lligada amb allò que explicaven, que la renda... pagues la meitat a l'Estat i la meitat a la comunitat autònoma. I cada comunitat autònoma posa els seus tipus que vol de la seva meitat. Val. Doncs quan les empreses fan les retencions, no miren el domicili fiscal del treballador, sinó que fan les retencions en funció dels tipus de l'Estat.
D'acord. Per tant, no tenen en compte, diguem-ne, els tipus
de la comunitat
autònoma.
Que sobretot des d'aquí a Catalunya... des de 30 i algun mil euros cap amunt, els tipus de la comunitat autònoma són més alts. Llavors, una persona que guanyi 55.000 euros bruts de l'any, per exemple, no? Doncs l'empresa li haurà retingut en funció dels tipus de l'Estat, però arribarà i ho haurà fet bé l'empresa.
Sí,
la renda i la persona li sortirà a pagar.
Sortirà
a pagar perquè ha de pagar la part per viure a Catalunya.
La part proporcional de la comunitat autònoma.
De la comunitat autònoma.
Entesos.
El mateix cas visquent a Madrid, doncs que no només no han pujat, sinó que alguns trams els han baixat...
Li tornarien.
Doncs li tornarien aquella part retinguda de més.
Anava a dir tots a Madrid. És broma.
Sí, és broma, però bueno, cada vegada hi ha més...
Sí?
Sí. Sobretot empresaris i empreses potents. A Madrid estan... Clar. Hi ha una fugida important. Hi ha una part que és real... I hi ha una part que és fictícia. La part real, pues, se n'hi van directament, perquè a més troben un teixit allà productiu més ampli, i la part fictícia és la que s'està perseguint. Doncs que gent que se'n va a Madrid diu que viu allà i realment no hi viu. I aquests són els que es persegueixen perquè la fuga, com a mínim, només sigui dels reals,
exacte,
no sigui dels ficticis. Comunitats com Andalusia, València, Catalunya, doncs estan tenint molta fuga. Ara Andalusia no tant, perquè ja s'han posat com a Madrid, llavors allà ja no el tenen, el problema. Però els altres sí. Què més?
Altres casuístiques que fan que, si estigui obligat, rendiments immobiliaris, guanys patrimonials, etcètera, etcètera.
Exacte. No només ens hem de quedar amb els 22.000 euros, que molta gent es queda amb els 22.000 euros...
Que són els de, diguem-ne, la
del nòmina. Treball, de la nòmina. Sinó que hem de tenir, ojo, quan tenim dos pagadors, que són 15, aquell sobretot, perquè a més són rendes que moltes vegades surt a pagar, perquè cada empresa que et reté en funció del que ella et paga. Si una et paga 8.000 i l'altra et paga 8.000, en els caps dels dos sortiria retenció, o 10 i 10, no?
Sí.
Sortiria retenció. Arribes a la renda i n'has guanyat 20 i havies de pagar impostos i allà surt a pagar, no? Atur inclòs. Però a part d'això tenim altres casuístiques. Doncs qui tingui un immoble llogat ha de fer renda. Qui tingui guanys, capital immobiliari, diners al banc, amb que doni interessos, doncs a partir d'uns límits que són molt més baixos d'aquests 22.000 euros, ha de fer renda, guanys patrimonials, etc. És a dir,
per tant, viure de renda, per dir-ho així, també suposa pagar la declaració.
Sí. I ja no només viure de renda, sinó tenir ingressos fora del treball, sense entrar en detall, és quan tinguem ingressos fora del treball, sí, de seguida hem de fer renda.
D'acord, és aquest a dir, és el resum. Si hi ha nòmina més
altres coses, vingui d'on vingui, vingui de dividends d'accions, vingui, sí, sí, d'un immoble, vingui de lloguer, llogat, vingui d'un guany patrimonial del que sigui, vingui, de seguida hem de fer renda.
Per tant, si jo tinc una nòmina d'un sol pagador, d'una sola empresa de 15.000 euros, però tinc un lloguer, faig renda.
Haig de fer renda, exactament. No ens fixem amb els 22.000, llavors.
Novetats d'aquesta declaració del Recordem 2023. S'incrementa la reducció sobre els rendiments del treball fins a 19.747,50 euros per no tributar o reduir la tributació en funció de la renda. També s'aplica a rendiments d'activitats econòmiques.
Correcte. Val, això què vol dir? Això també és un debat que ha portat molta polèmica, que és que la inflació, sobretot en aquests últims anys, des de l'any 2020, ha anat pujant molt, no? I els tipus no s'han deflactat, és a dir, seguim pagant a la renda els mateixos tipus, no? I clar, el net per viure...
ha quedat reduït cada vegada més.
Clar, es va reduint i no amortiguem l'impacte de la inflació. Bueno, què han fet aquí? Per no deflectar els tipus per tothom, a més, com que ha vingut lligat amb que el salari mínim interprofessional ha anat pujant molt en aquests últims anys, doncs han aplicat una reducció per qui només tingui rendes del treball,
sí,
que comenci a pagar impostos més tard. Val? Aquesta reducció abans estava en uns 16.000 i pico, estava en uns 13.000 i pico, ara està ja en uns 16.000 i alguna cosa. I quan passes d'aquesta reducció... comences a pagar impostos poc, perquè et posen una reducció extra, val? És a dir, rendes que ara és fins a quasi 20.000 euros, fins a 19.000, doncs no paguen molt d'impostos, val? Perquè tenen una reducció extra del treball.
D'acord. Val? Per tant, estaríem en aquest, de nou, com ho diríem, en aquelles mesures correctores,
sí,
que ens comentaves. Sí. És a dir, pots, si no arribes a 22.000, no pagues renda.
Correcte.
I...
Bueno, no paga renda, no presenta renda.
No presenta
però
renda.
No vol dir que no paguis.
Exacte.
Perquè pot ser que la nòmina t'hagin retingut.
La nòmina t'hauran retingut, d'acord.
Sí. Però el que retenia una persona que guanyés 16.000 euros,
sí,
fa dos anys, el que retenien l'any passat, doncs han passat a retenir-li una mica
menys.
Perquè li han ampliat la reducció del treball. Que
per
es diu.
Compensar l'augment de la inflació d'alguna, sí, manera, i que els sous no s'han tocat massa.
Sí, exacte. Sí.
Llevat del sou mínim.
Sí, del salari mínim.
El salari,
sí,
mínim.
Sí, sí, va per aquí això.
Tota persona que sigui autònoma estarà obligada a presentar renda, a presentar-la. Aquest és un concepte que ara també ha quedat més clar. Una cosa és presentar-la i una altra cosa és que hagis de pagar, però presentar-la. Tota persona que sigui autònoma estarà obligada a presentar renda. Aquesta novetat ve lligada amb el canvi de normativa per determinar l'import a pagar de les quotes d'autònoms que a partir del 2023 anirà vinculat als ingressos obtinguts. Ara faria aquí una derivada. Al final els autònoms diran, bueno, no em surt a compte a mi ser autònom perquè ja n'estic...
Sí, 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 perquè una de les parts bones que tenien els autònoms és que si volien, llavors això també anava pel seu compte i pel seu risc, que també no em servia a mi els autònoms, que si volien podien cotitzar pel mínim,
ja,
els autònoms.
Ja.
Llavors era una decisió, perquè els autònoms podien cotitzar amb una forquilla entre un mínim i un màxim. Val? Què passa? Que la gran majoria triava el mínim. Bueno, llavors deia, com a mínim, doncs mira, pago una quantitat relativament petita,
sí,
200 i pico euros, quasi 300 euros al mes, relativament petita per segons,
sí,
qui, no?
Sí,
però,
sí, sí.
Però menys proporcionalment a el que es paguen les empreses pel règim general, aquesta era una de les avantatges dels autònoms, que el que volgués cotitzar per més ho triava voluntàriament i el que no volgués perquè digués no vull cotitzar, vull cotitzar pel mínim, podia triar pel mínim. Això ha canviat a partir de l'any 2023 i amb un règim transitori el que es busca és que els autònoms acabin tributant, que s'acabin semblant una miqueta al règim general.
D'acord.
Que acabin cotitzant a la Seguretat Social una miqueta en funció del que guanyen. Això ja establert a partir del 2023. Val? A la pràctica, què vol dir? Que amb uns quants els hi baixaran la quota d'autònoms, els que guanyin per sota del salari mínim interprofessional,
sí,
els,
sí,
baixaran la quota, que si són autònoms i guanyen per sota del salari mínim interprofessional potser ja plantejar-se si ser-ho o no ser-ho,
ser-ho,
però amb aquests... els hi baixen la quota i amb la resta els hi pujaran o poc o una mica o molt, no?
D'acord.
És un tema recaptatori per a les pensions, no? A la pràctica.
Deixa'm que ho exigeri. Surt a compte ser autònom?
A veure, surt a compte. És difícil, és complicat ser autònom, no? És complicat i més perquè depèn de cada sector i tot, però cada vegada hi ha una concentració empresarial més gran. hi ha menys empreses i més grosses, no? Llavors l'autònom, entre que per aquesta banda és menys competitiu,
sí,
i per una altra banda també tot es regula com si tothom fos gran empresa, doncs té una càrrega normativa, no només els pagesos, els pagesos més perquè estan al camp.
Sí, sí, sí. Però l'autònom està més collat ara que fa 10 anys.
Sí,
sí,
jo crec que sí. Hi ha una part que és pròpiament pel mercat, pel mercat i per la globalització.
Sí, sí, sí. I una altra part que té relació amb els impostos, amb la càrrega
impositiva. Sí, 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 els autònoms són, bueno, són una espècie molt resilient, però és complicat. I cosetes d'aquestes, pues, sí que pot fer que
es pugui decidir no ser-ho o no ser-ho. Mm. S'incrementa la deducció per inversions en empresa de nova creació, tot i que es mantenen els condicionants restrictius de manteniment en el temps. Parlant d'autònoms, precisament, doncs, empreses de nova creació.
Sí, però això ja no va tant per autònoms,
no?
Sinó això va per inversors.
Vaja.
Val? Això va per inversors, el que se li diu el business angels, no? El que ve posa diners perquè un projecte tiri endavant.
D'acord, padrins.
Sí, padrins, sí, exacte. A l'antiga padrins, a la nova business angels, ara.
Perdó, és que m'ha sortit així. Et diuen business angels, però bé, padrins.
Tal qual, sí.
Per entendre'ns tots plegats,
eh? No cal a vegades...
Els padrins tenen incentiu.
Dalt d'això anglosaxó, sí. Doncs tenen incentiu. El que passa és que és una cosa que, bueno, jo particularment és discutible, perquè s'està premiant molt els padrins, els inversors, però no potser tant els que creen projectes amb continuïtat.
Sí, sí, s'està premiant més a qui dona els diners,
sí,
que no qui té una idea.
Exacte. A qui dona els diners i materialitza la idea i marxa. Perquè una de les s'han pujat els límits, s'han pujat els tipus, tot això s'ha millorat, però va tot molt destinat al tema startups, no? Val? Que el tema startups, jo suposo que els països volen competir per veure qui té l'startup, no? Pues sí, l'Amazon,
sí, sí,
del futur.
Exacte.
A veure si el té Espanya o el té Estats Units.
On ha sortit,
no?
El creatiu del...
On sortirà i on està aquell embrió, no? I s'estan centrant molt en això i potser no tant en el teixit productiu, no? Perquè també és interessant el que crea una empresa en el territori i la manté i la consolida. Mm. Un dels requisits d'aquestes deduccions per inversió és que no pots tenir la majoria i que has de vendre en un termini de 3 a 12 anys, no? Llavors estàs donant un incentiu ja d'algú que saps que després ja ha de deixar de ser teu. Sí. Llavors, el que agafi i diguis que vull muntar una planta de reciclatge i vull que això sigui tota la meva vida i pels meus fills,
doncs
aquell
no
té dret aquí.
Yeah.
El que digui, jo poso diners amb uns que s'inventen una aplicació per netejar el que sigui.
Sí,
doncs
sí,
amb aquell sí. Però aquell,
encara que allò duri 4 anys i...
Sí, no, és que per mantenir la inversió ha de durar 4 anys i s'ho ha de vendre.
Evident.
Si no, aquella deducció l'has de tornar.
Diguem-ne una forma de negoci molt...
molt volàtil.
Molt volàtil. A les antípodes del que era, diguem-ne, un projecte de negoci fa molts anys enrere, en què era un projecte de vida, gairebé, per dir-ho així, no?
Sí, sí.
D'acord.
Doncs s'està legislant molt per aquí. Jo entenc que és la cursa de veure qui agafa les millors startups en el futur,
exacte,
que les startups en el futur siguin una part molt important del teixit econòmic, no?
Ràpid i molta gent a la vegada, que faci coses a la vegada per després revendre-ho a la...
Exacte, i com que de les startups la gran majoria, perquè al final la televisió o el diari surt la que ha triomfat, però per cada una que
està
triomfa
n'hi ha...
Pues ha 10.000 que els diners s'han perdut,
sí, sí,
no?
Sí.
Doncs es necessiten incentius perquè hi hagi molta gent per crear aquestes 10.000 i que aquelles 10.000 en surti una i la una aquella estigui al nostre país.
Està clar. Bé, no sabem si aquí val més la salsa que els cargols, però noves deduccions per l'adquisició de vehicles elèctrics i per instal·lació de punts de recàrrega a les llars.
Sí.
I ho diem perquè, com que l'adquisició d'un vehicle elèctric no és precisament econòmica, i l'instal·lació del punt de càrrega i totes aquestes coses que demanen una certa logística i infraestructura, sí, no sé si al final pot més la deducció o comprar un vehicle més econòmic ja d'entrada.
Sí, això ja són els números puro i duro econòmics, no? Però sí que és veritat que qui compra el vehicle elèctric, doncs té una deducció.
Sí.
I a la renda li tornen una part petita.
D'acord.
També tenen unes subvencions, normalment, per la compra del vehicle elèctric. Els donen una subvenció, que són diners ja per comprar.
L'avantatge segurament de la renda és que els diners els tornen aviat, que en la subvenció a vegades t'has d'esperar aquí mitja vida.
Sí, s'han d'esperar mitja vida. I quan arriba la mitja vida i reben la subvenció, han de portar la subvenció a la renda, i tributar per aquella subvenció. Sí, quan dèiem els requisits de qui està obligat, doncs el que tingui una subvenció per haver comprat el vehicle elèctric o pel plan Prever o pel que sigui, doncs aquella subvenció que li donen la porta a la renda i paga impostos i és una renda que surt a pagar.
Per tant, has de fer els números en perspectiva.
Sí.
Perquè compres un cotxe que val tant, la renda et descomptarà tant, demanes una subvenció que et donarà tants diners, però després aquells diners de la subvenció els hauràs d'incorporar a la renda.
Correcte.
I segurament et farà pagar la renda en el seu moment. Per tant, entre una cosa i una altra s'han de fer molt bé els números.
De la subvenció, al final la gent ha de comptar que si li diuen dono 3.000 euros per la subvenció, ell no seran 3.000 euros per ell. En funció de la renda i del que guanyi cada persona, ha de comptar que serà entre un 80 i un 50% d'aquells diners.
D'acord.
Perquè l'altre, entre un 20 i un 50, l'haurà de pagar la renda.
D'acord. És a dir, que si jo rebo una subvenció de 3.000 euros, potser per mi
pot ser que siguin 2.000, per exemple. D'acord. Sí, més o menys.
Va.
Sí.
Déu-n'hi-do. S'amplia la possibilitat de tenir la deducció per mare treballadora. Només cal que es compleixin els requisits en el moment del naixement o durant 30 dies durant els 3 anys següents al naixement.
Sí, això és interessant. La deducció aquesta de mare treballadora és aquella deducció que a la mare que treballava se li donava 100 euros al mes. Val? Llavors, abans el requisit era que la mare havia de treballar. Això durava fins que el nen té 3 anys.
D'acord.
Val?
100 euros al mes durant 3 anys.
Sí, sempre i quan treballés. Pues si a l'any i mig deixava de treballar, deixava de percebre els 100 euros. Si després als 2 anys i mig tornava a treballar, es tornava a rebre fins al tercer any. Doncs ara això ho han canviat i en el moment en què la mare, quan neix l'infant, sigui treballadora, val? Doncs ja té aquells 100 euros durant els 3 anys.
D'acord, és a dir, pel fet de ser treballadora en el moment del naixement de la criatura.
Correcte.
D'acord.
I si no fos treballador en el moment del naixement de la criatura, però quan la criatura tingui a partir de 4 mesos, no?, que acaba la maternitat, o 5, 6, al cap de l'any, es posa a treballar, llavors automàticament els té, els 100 euros, i li arranquen fins que tingui els 3 anys.
Ah, entesos.
Sempre que cotitzi 30 dies.
D'acord.
Val? O sigui que es flexibilitza una mica. Hi ha qui diu que es desinsereix...
Que en aquest sentit, millor.
Sí, per la mare, evident, millor, perquè si deixa de treballar no els deixa de cobrar.
Sí, exacte.
Es desincentiva el fet de que segueixi treballant mentre el nen tingui 3 anys pels 100 euros. Ja. Pot deixar de treballar i seguir-los mantenint. A veure, segurament no deixarà de treballar pels 100 euros.
És el que anava a dir.
I si no, per altres coses.
Exacte. Però... I més si pot tenir una feina per desenvolupar i ho pot conciliar, doncs per descomptat. S'incrementen les deduccions a entitats sense ànim de lucre o ONGs que compleixin les condicions establertes a la llei.
Correcte. Sí, això de les donacions és un tema interessant a comentar perquè a vegades també no se sap gaire i les donacions ara, en els darrers anys, s'han anat incrementant any a any els límits per una banda i els tipus per una altra. Llavors, fins als primers 250 euros,
sí,
que això es va pujar, a la renda recuperes el 80% de la donació.
D'acord, anem per parts. Aquests 250 euros poden ser la suma de donacions a diferents entitats, eh?
Correcte.
És a dir, no, per exemple, perquè ens entenguin, Càritas, Creu Roja, la Marató de TV3...
Exacte.
Si tot això suma més de 250 euros, funciona,
exacte, ja. Exacte, tu dones 50 euros a 5 entitats d'aquestes que hem dit, o altres que estiguin inscrites i compleixin amb la llei. Llavors, d'aquests 250 que els hi dones, o per fer-ho més fàcil, li dones 250 a Càritas o a la que sigui, Càritas tindria els 250 euros per ells, per fer-lo servir per la seva finalitat social i associativa, i amb tu...
La renda...
Te'n tornarien 200, que és el 80%. És a dir, dones 250, costant-te'n només 50. Val? Aquest és el resum. A partir de 250...
Per tant, des del punt de vista de la renda, fer donacions... Està bé. Molt ben considerat.
Sí, perquè dones 250 euros com si, i només te n'han costat 50.
Sí, més enllà de que es faci, òbviament, per convicció, diguem-ne, des del punt de vista de la renda està molt ben considerat.
Dones diner barat.
Sí.
Després, a partir de 250, els tipus ja baixen. Baixen, però segueix sent entre un 30 i un 40%.
D'acord.
Llavors, també aquí es mira si hi ha recurrència amb la donació o no. Però que si dones 1.000 euros, doncs els primers 250 anirà al 80 i els altres 750 euros que has donat, doncs anirà al tipus que et toqui, al 30% i t'estalviaràs una tercera part del que has donat.
Doncs si vostès són dels que fan donacions, que sàpiguen que a partir dels 250 euros se'n tornen una bona part.
Sí, fins als 250 una grandíssima part.
Se'n tornen 200.
Sí, i a partir dels 250 menys, però també una part.
Es va prorrogar un any per l'any 2023 la deducció per obres a les vivendes que millorin l'eficiència energètica. En vàrem parlar en el seu moment de les subvencions a l'entorn d'aquest àmbit. S'han de complir requisits per acreditar la millora de l'eficiència de l'immoble i també es prorroga durant l'any 2024 com a darrer any.
Sí, que l'any passat ja estàvem en darrer any,
sí.
I llavors aquest any ho han prorrogat un any més. Llavors, fer obres d'eficiència energètica no és tan senzill, val? O sigui, si posem unes plaques solars...
I després justificar tot això, eh?
Sí, si posem unes plaques solars, doncs en principi complirem, perquè s'ha de poder justificar i s'ha de treure un certificat d'un arquitecte abans de l'obra, diguem, amb un certificat energètic de com estava la casa a nivell energètic.
Tu has de poder justificar que la casa tenia una qualificació energètica de determinat tipus i que després la casa tindrà una qualificació energètica millor perquè s'ha instal·lat el sistema que sigui.
Exacte. És a dir, si agafem i truquem el palet o el de l'alumini, canviem els tancaments i no fem res, allò no serà deduïble.
No serà.
Ho hem de fer bé, ja sigui quan fem plaques ho fem bé perquè les empreses de les plaques ja t'ho diuen, però quan fas una obra més integral... Oggi has de tenir un certificat abans i un certificat després.
Un que professional ha de certificar abans
i després, correcte.
Si no, no valdrà, eh?
No, sense certificat no valdrà. Pots tenir les factures de totes les indústries que vulguis, que si no tens el certificat professional, no ho acredites.
És una deducció important?
Sí, n'hi ha tres de diferents. Pot oscil·lar entre un 20, 40 o n'hi ha una que arriba al 60% de l'obra. Amb un màxim de 15.000 euros.
D'acord.
I 5.000 euros per any. Però què vol dir? Que si una persona fa una rehabilitació energètica, compleix tot, es gasta 15.000 euros i compleix, d'aquests 15.000 euros, cada any en recupera 3.000.
D'acord.
O sigui, aquells 15.000 euros gastats n'haurà recuperat 9.000 en 3 anys. Haurà fet una obra de 15.000, que millorarà la casa,
sí, sí.
I l'eficiència energètica, que gastarà menys, i no li haurà costat 15, li haurà costat 6.
Diguem-ne que n'hi haurà recuperat 3 quartes parts, gairebé.
Sí,
eh?
Sí, ten aquesta sí.
Pregunta, en el cas de comunitats de veïns que
també
instal·lin també sistemes d'eficiència energètica, com aleshores es pot, diguem-ne, justificar?
També, el mateix.
El mateix.
S'ha de fer el mateix i llavors la comunitat, al final, certifica què li toca a cada veí.
Ah, entesos. I, evidentment, hi ha d'haver abans un certificat del professional de torn que digui la comunitat o l'edifici que estava en aquestes condicions.
Tal, tal. Comunitats de veïns no és tan freqüent, perquè, clar, normalment són actuacions que afecten molt l'interior dels pisos, que és la climatització, bàsicament. Llavors, no és tan important en comunitats de veïns.
D'acord.
Però comunitats de veïns el que sí que fan, per exemple, és la instal·lació de plaques solars per tots els veïns.
Exacte,
llavors aquell seria
una de les actuacions que es podrien incorporar.
Després el que es canvia les finestres, el que es posa aïllament, tot això s'acostumen a fer més o qui té vivenda unifamiliar o parejada o
a cases particulars.
Sí, o cases particulars.
Altres temes interessants, ajustos per mutualitats. Les persones que van cotitzar del 1967 al 1978 a mutualitats laborals tindran una part de pensió exempta després dels pronunciaments dels tribunals i poden rectificar les rendes dels anys anteriors. Persones que van cotitzar del 1967 al 1978 a mutualitats laborals. Què, Mufaz i companyies?
Sí, això eren quan no hi havia el sistema de seguretat social i hi havia unes certes mutualitats. Sobretot, això ve d'una sentència dels de la banca. No? Els de la banca que tenien les seves mutualitats aportaven allà i aquelles aportacions no els hi era deduïble en el seu moment.
D'acord.
Llavors, han anat...
Que s'entenia que eren, com allò, mutualitats privades.
Sí, però després, a l'hora de calcular... Eren mutualitats que substituïen el sistema estatal, no?, de seguretat social. Sí. Llavors, quan han arribat a la pensió...
La mutua de l'empresa.
Els hi paguen la pensió en funció també d'aquelles aportacions. Llavors diuen, escolta'm, no m'ho vas deixar deduir quan ho vaig posar, i ara cobro en funció d'allò i em cobres impostos de la part que m'estàs pagant d'allò. Llavors, els tribunals han acabat fallant, doncs que sí, que tenien raó i que una part proporcional de lo que cobrin de la pensió que provingui de les mutualitats, doncs que no pagui impostos. Bueno, això, al final, Hisenda el que ha fet ha sigut creuar les dades amb la Seguretat Social i fer una base de dades amb tothom que té mutualitats.
D'acord.
Val? Que no només són els de la banca, hi ha moltíssims sectors.
Està clar.
Hi ha moltíssims sectors. Llavors, aquesta gent, amb les dades fiscals que té Hisenda, quan es mira les dades fiscals, ja surt, ja pots veure la part que tens de mutualitat.
És a dir, qui faci ara la declaració de la renda, en principi li ha de sortir...
Correcte. Quina part té de mutualitats. I la part positiva és que no només serà per aquest any, sinó que serà per aquest any i per tots els anys següents que segueixi cobrant pensió.
D'acord, d'acord.
I fins i tot dels anys no prescrits, que són del 19 al 22, doncs podria recuperar la part que ha tributat que no tocaria. Hisenda, per no rebre hisenda moltíssims escrits, ha habilitat un formulari especial per poder-ho demanar...
Per les persones que estan en aquesta,
situació i analitzar-ho i tornar-ho. Són moltíssimes persones.
Vinga, dues coses més que no són menors. Les criptomonedes.
Sí.
S'han de declarar, com sempre, la renda. Apareix un avís a les dades fiscals si Hisenda té informació que el contribuent...
Correcte.
Tingui dades fiscals.
Correcte, això és nou, igual que l'altre, també, que la podem enllaçar.
Guanys i pèrdues del joc online, també apareixen avisos d'Hisenda.
Sí, exacte, això sempre s'ha hagut de declarar, tant les criptomonedes com, com les guanys i pèrdues del joc online, com hauries de declarar en teoria els guanys del casino.
Sí, val? Sí, sí.
La novetat és que enguany Hisenda avisa que li ha arribat informació que puguis tenir criptomonedes o guanys o pèrdues del joc online, perquè...
T'avisa que compte, no m'enganyis.
Bueno, ells et fan una visa ja dient tenim informació de que tens això, perquè tu sàpigues si ho has de declarar
sí, o no.
Perquè fan que els proveïdors de serveis, tant de criptomonedes com de joc online, els hi han establert uns requisits d'informació. Val? Llavors, ells informen de quines persones tenen o han tingut...
D'acord. Per tant, tot això s'ha de declarar, eh?
Sí, s'ha de declarar igual que s'havia de declarar abans.
Sí, sí, sí.
El que passa que ara, com que ja t'avisen, doncs igual que si tens... rendiments de font estrangera. Una persona que tingui una pensió de França i visqui a Espanya o ingressos de França ha de declarar aquí a Espanya. Antigament no era molt freqüent declarar-ho. Uh-huh. Amb l'intercanvi d'informació entre països ara també et posen un avís. Tinc informació de que teniu ingressos de font estrangera o criptomonedes online. Llavors cadascú ha de decidir si ho ha de declarar o no. Pot ser que tinguis l'avís i no ho hagis de declarar.
D'acord.
Perquè si no has venut criptomonedes o no has tingut dividends amb els noms que són noms diferents, les criptomonedes no ho hauries de declarar.
D'acord.
Però t'avisen per si acaso.
T'apunto dues coses més que em deia l'Over. El Bizum i després si algú ven, o ven molt, per Wallapop o una plataforma de venda d'objectes. S'han de declarar aquests guanys?
Depèn pel concepte que siguin. Si el Bizum és perquè... ens estem donant diners entre nosaltres sense
D'acord.
Cap finalitat econòmica.
Si el Bizum és perquè fem un sopar i ens ho repartim entre tots...
Sí, i això... paga un i l'altre li paga en Bizum, això no s'ha de declarar.
No
igual que abans, quan l'altre li donava els diners efectiu, no s'ha de declarar.
Encara que vagis a sopar cada setmana, eh?
Exacte, no s'ha de declarar.
D'acord.
Si un dia et vinguessin perquè tens molts Bizums al cap de l'any, hauries d'acreditar que tens molts sopars a la setmana
Exacte.
I que no estàs tenint una activitat
que
econòmica.
Que sopo cada dia amb molta gent.
Estàs tenint una activitat econòmica. Però si un té una activitat econòmica, pues ha de declarar els Bizums.
D'acord.
Igual que la de declarar les transferències, igual que declarar l'efectiu si és una activitat
D'acord.
Econòmica.
És a dir, que en el cas de Wallapop, que pot ser una activitat econòmica, suposo que a partir d'una determinada quantitat de diners que...
En el Wallapop, fent-ho bé, això també no ha canviat, seria com abans. Si tu vens un bé i el vens per un valor superior al que el vas comprar, l'hauries de declarar. Què passa? Que la gran majoria de béns que es venen, ja sigui, per exemple, això, el cas... Ara tenim el Wallapop, però antigament sempre havíem tingut els vehicles.
Sí.
Veníem un vehicle i no el declaràvem a la renda. Per què no el declaràvem? Perquè si l'havíem comprat per 20.000 i el veníem per 6.000, hem perdut diners i ja no hi ha obligació a declarar-ho. Però si tenim un vehicle que el vam comprar per 20 i pel que sigui el venem per 22, a la renda hem de declarar dient que hem guanyat 2.
D'acord.
I amb el Wallapop seria el mateix a petita escala. Si anem venent coses per sota del nivell com a particulars,
no
ho hem de declarar. Si venem per sobre, ho hem de declarar. I si fem del Wallapop una activitat
econòmica,
doncs llavors ho hem de declarar sí o sí com si tinguéssim una botiga.
Queda clar. Dani Ferrarons, gràcies.
De res, a vosaltres.
3, 2, 1, les 12. La renda del 2023. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.